Penny Lane, passegem pel carrer en el que viuen totes les cançons dels Beatles. Penny Lane, un repàs exhaustiu a la discografia i a la història del grup de Liverpool. Penny Lane, dirigit i presentat per Ton Torner.
Benvinguts al vuitè programa de Penny Lane, aquí on ara t'expliquem una mica la vida dels Beatles basant-se en la seva música. Ho estem fent cronològicament i encetarem un any com és el 1966, important en el sentit de que s'acaben les gires en aquest any, on, a diferència dels altres anys que feien un promig de dos LPs i quatre singles amb novetats a l'any, veureu com es cursen la producció, estan més temps a l'estudi. A començament d'any, el 8 de gener, Robert Soul i el single que vam escoltar també fa dos programes que va sortir aquest any del 65, We Can Work It Out, Day Tripper, arribaven al número 1 del Billboard. El 21 d'aquest gener, en George Harrison es casa amb la Patti Boy, a Sorry. El 28 de febrer es tanca el Cavern Club per deutes, 10.000 lliures en deutes, el local on ells havien tocat tantes vegades. El 1 de març s'estrena a la BBC en blanc i negre David Els Up de Shea Stadium de Nova York, que és on van tocar en directe. Es va rodar però en color per passar-ho als cines d'Estats Units. El 4 de març hi ha unes polèmiques declaracions de John al London Evening Standard. Les va fer la Maureen Cliff, que era amiga seva, que deia: el cristianisme passarà, retrocedirà i desapareixerà. No hi ha discussió possible. Estic en el cert i ho demostraré. Diu: ara som més populars que Jesucrist. No sé què desapareixerà abans, si el rock and roll o el cristianisme. Jesús estava molt bé, però els seus deixebles eren tontos i ordinaris. Per mi, la seva estafa ho arruïna tot. Aquestes declaracions a Gran Bretanya passen certament desapercebudes, però com veurem més endavant, Estats Units provoquen una reacció furibunda en contra seva dels fonamentalistes catòlics. El 18 de març, NEMS ha de confirmar que la cançó Woman de Peter Gordon és composada per en Paul, encara que s'acredita amb un tal Warnet Webb, el seu pseudònim. No va voler fer servir el seu nom per comprovar si una cançó seva podia arribar a ser un hit sense que la gent sabés que era d'un Beatle, i de fet va entrar a les llistes. El 25 de març van acabant les seves vacances. Estic parlant molt perquè realment aquest començament d'any el dediquen molt a això, no? A desconnectar una mica. Posen per a Bob Whittaker amb vestits blancs tacats de sang, amb trossos de carn i nines trencades de 13. Van accedir per trencar una mica l'avorriment i a fer aquelles fotos políticament correctes. I per això, com us dic, accedeixen a fer aquestes fotos ja una mica més fora de les obligacions que els hi marcava una mica el Brian Epstein. De fet, va ser la portada de la BP USA Yesterday and Today, però que va haver de ser retirada davant de la reacció negativa. S'hi va enganxar una portada a sobre, i no cal dir que les que van poder circular han set de col·leccionista. Aquesta foto es va fer servir de totes maneres per promocionar el seu proper single al Regne Unit, Paperback Writer. Brian Epstein veia com els seus nois començaven a voler decidir sobre la seva carrera i, evidentment, com no sobre la seva vida, la seva promoció i la seva imatge. Al 1 del 4, John i Paul visiten la Indica Books and Gallery a Mason's Yard i compren la psicodèlica Experience d'en Timothy Leary i una reedició del llibre tibetà dels morts. Dic això perquè això influeix molt a partir d'ara entre això i la seva experiència en els productes lisèrgics, en les seves composicions, evidentment, en la seva vida. Aquestes primeres estrofes de Tomorrow Never Knows que es publiquen en el proper EP de John, concretament el primer verset, està extret d'aquest llibre tibetà dels morts. No sé, en Wallen Ginsberg i en Tomé Veiria els donen suport dient que són els quatre evangelistes. Això en contraposició a les crítiques furibundes a Estats Units degut a les declaracions de John. El Harrison comença a gravar Love Me Too la primera vegada que s'utilitza conscientment un sitar. Això ho veurem també en el disc Revolver. Durant aquest mes comencen a gravar les cançons per aquest LP Revolver i pel single Paperback Writer. A Estats Units comencen a aparèixer els primers hippies a la costa oest. El George Harrison hi va treure el cap. A finals d'abril comencen a gravar també la part de corda de Leonard Rigby. Però bé, això també ho anirem veient quan surti publicat amb aquest disc. A la darrera actuació de 15 minuts dels Beatles al Regne Unit és durant la presentació de les votacions de l'NBA. Guanyen aquestes votacions, en Brian Epstein no les deixa filmar per falta d'un acord econòmic i a part d'ells hi actuen els Rolling Stones, els Who, Spencer Davis Group, Roy Orbison, Cliff Richard, Small Faces, Yardbirds, etc. Llàstima que no hi hagi aquest document. El 14 de maig, Melody Maker informa que els Beatles han venut 1 milió d'exemplars a Dinamarca, on hi viuen 4 milions d'habitants. També durant aquest mes de maig graven les pel·lícules promocionals, que ja vam veure que passa també en l'anterior single de We Can Work It Out, que serien doncs, aquests primers videoclips que diríem ara. El 27 de maig, Paul McCartney, Keith Richards, Brian Jones, Neil Aspinall es reuneixen amb Bob Dylan, que està de gira per Anglaterra. Aquest els ensenya acetats seus de les seves noves gravacions. A la nit, John i George van a la seva actuació al Royal Albert Hall i són testimonis de la reacció històrica contrària de la gent al veure que Dylan a la segona part amb Dylan agafa els instruments elèctrics i toquen rock and roll. Sense més preàmbuls, el 30 d'aquest mes de maig surt Paperback Writer i Rain com a single al Regne Unit. Sortirà el 10 de juny a Estats Units. De fet, és el pitjor score des de Love Me Do. Arriba al número 1 només una setmana a Estats Units i 2 al Regne Unit. De totes maneres, són dues cançons que ara escoltarem. Primer escoltarem Paperback Writer, que és del Paul. Unes guitarres una mica àcides. No sé, estan molt influïts pel tema, ja comencen a estar influïts molt pel tema hindú. I és un rock molt senzill, però molt efectista. M'agradaria que escoltéssiu Paperback Writer amb deteniment. Paperback Writer. Must pretend that you can send it here, but I- que és una cançó molt efectista perquè aquestes veus estan molt bé, les guitarres, i fixeu-vos també amb el baix, eh? El Paul amb el baix realment es fa sentir. La cara B d'aquest single és allò que dèiem de les rèpliques del John i el Paul, no? També és una cançó força més àcida que el Paper Writer. Veureu, hi ha aquí com unes... Hi ha la primera vegada que ells utilitzen aquests loops, aquestes cintes editades al revés. La bateria del Ringo està bé, és interessant, perquè comença a fer aquests redobles que ell mateix diu que comença amb el Charles en vez de la caixa, però que és molt l'estil d'aquests temes que hi ha aquestes bateries típiques del Ringo que veurem tant aquí com Revolver com a Sgt. Pepper's. Escoltem la cara B, Rain, de John Lennon. Que només estés menys setmanes al número 1, eh? No per la qualitat, a vegades estar en els rànquings també vol dir que fas coses que agraden a tothom, i ells cada vegada més van experimentant. Aquest mes de juny, el dia 16, fan la darrera aparició a la televisió en directe, tocant. Va ser el Top of the Pops de la BBC. El 24, 25, 26 d'aquest mes comencen una gira per Múnich, Essen i Hamburg. Hamburg, John visita Astrid Kirchner, que era la xicota del seu amic, de l'Stu, Stutt-Clive, que es va morir a Hamburg abans que es fessin famosos. Aquesta li va donar cartes escrites per l'Stu i bueno, va ser bastant emotiu aquesta trobada amb ells. En Paul ha continuat anant bastant per Hamburg a veure gent. El 30 de juny actuen al Budokan de Tòquio, juntament també amb els 1 i 2 de juliol. Perdoneu que us ho digui d'aquesta manera, però ho tinc permesos. Van crear un cert malestar perquè representa que estaven profanant una sala d'arts marcials. on s'homenatjaven els herois de guerra japonesos. Ara, actualment, en canvi, és un local on actuen els millors grups de rock del planeta. Però en aquell moment doncs, va ser també trencador. El 3 de juliol fan escala a Hong Kong per anar a Manila, on els esperen 50.000 persones a l'aeroport. La policia militar va irrompre l'avió, els va treure gairebé arrossegant i se'ls van dur amb un vaixell de marina de guerra, però això rodejats de militars, armes per tot arreu, els van aïllar dels mànagers, del Brian, d'en Neil i d'en Mal. Els tios, bueno, collonits, perquè es van pensar en registrar les maletes aquí ens trobaran coses que no es havien de trobar. En lloc de tornar-los a terra, els van portar cap al vaixell d'un ric filipí, d'en Manuel Izalde. Aquest va presumir davant dels seus amics famosos i rics de conèixer els Beatles. Els van tenir com segrestats a dins del vaixell fins a les 4 del matí, fins que el Brian Epstein els va poder anar a treure d'allà i portar-los cap a l'hotel. L'any demà, que era 4 de juliol, els Beatles, evidentment, després d'aquesta moguda, s'aixequen tard perquè bé, tenien actuació a la tarda i a la nit. Però per la seva desgràcia, l'email de Marcos, que era la dona del dictador en aquell moment a les Filipines, havia muntat un banquet per 300 fills i filles de militars d'alt rang. Els oficials es van presentar a l'hotel a buscar-los, però el Brian Epstein es va negar, va dir que ja n'hi havia prou. Tenien, de fet, un concert que van fer a la tarda davant de 30.000 fans i a la nit un altre concert davant de 50.000 fans més, això al memorial, o estadi aquest de futbol. Però aquest despreci els hi va costar car, o va estar a punt de costar-los-hi realment car. L'any demà els van retirar el servei d'habitacions, els van retenir al cap de premsa, en Big Lewis, tota la nit, el van interrogar, però no soldats rasos, als caps militars, el van tenir tota la nit, els hi van retirar la vigilància militar, tant amb ells com en el seu sèquit, i es van haver de espavilar per arribar a l'aeroport per agafar l'avió. Van ser escopits, insultats, els van tostar. L'Alf Bicknell, que era un del seu sèquit, va ser a cops de puntades de peu pels militars. Els van retirar a l'escala mecànica de carregar els equipatges, van haver de carregar tot l'equip com van poder, i no en van tenir prou amb això, sinó que els van retenir a l'aeroport, no els deixaven marxar, van haver de fer encara baixar de l'avió amb en Mal i en Brian a pagar uns impostos que es van inventar en aquell moment, que es havien descuidat de pagar. A més, no tenien els passaports, havien de recollir els passaports. I finalment, a les 4 del matí, el vol 862 de la KLM va ser autoritzat a despegar de Manila. Aquesta situació, en George va dir que només tornaria allà per tirar una bomba atòmica. Això va ser una mica l'anècdota arribant, que s'ho van agafar una mica amb conya, però realment van estar molt preocupats, molt espantats, i això els anava carregant de raons per deixar ja definitivament les gires i concentrar-se més en l'estudi de gravació, a part d'intentar també, clar, aquestes gires, les actuacions, ja us hem sentit alguna cosa, a la qualitat del so amb aquests equips de 10-15.000 watts amb estadis de 50.000 persones era una bogeria, era anar a passejar un mite pel món. El dia 6, que era l'any demà d'aquest dia fatídic, fan escala a Bangkok i decideixen anar a Nova Delhi, a l'Índia. Compren instruments hindús i intenten passar-hi allà 3 o 4 dies, però a l'avió, quan baixen i al hotel, queden sitiats i finalment foten el camp. El 23 d'aquest juliol del 66 es torna a obrir el Cavern, local emblemàtic i mític, on ells havien tocat i no ara reformat, encara funciona. El dia 29 de juliol, la revista Datebook publica a Estats Units l'entrevista de John, famós aquesta, amb el Maureen Cliff. I sobretot es resalta en primera pàgina i amb titulars gruixuts. Som més famosos que Jesucrist. Els cristians fonamentalistes, en Pasqui riu, però fa riure, els cristians fonamentalistes van reaccionar airadament i a Alabama van començar a cremar els seus discs. Va ser una reacció airada, el Ku Klux Klan, no us vull avançar massa més perquè això, quan ara ells facin l'última gira, veureu una mica el que es trobaran als Estats Units quan hi tornin a anar. No pas majoritàriament, El dia 8 d'agost d'aquest any 66 passa un fet una mica insòlit en la seva història discogràfica, i és que es publica el mateix dia el single Yellow Submarine a Eleanor Rigby com a doble cara A. A Estats Units això succeeix 3 dies després. I és la primera vegada que treuen un single amb cançons que no són inèdites. Sabíem que gravàvem LPs i després els singles normalment eren cançons que no sortien als LPs i eren cançons noves. Evidentment, arriba també un número 1 i és la primera vegada que el Ringo canta una cara A en un single dels Beatles. Però que, curiosament, el mateix dia surt a la venda l'àlbum Revolver, en el qual són contingudes aquestes dues peces que us comento, i a la Submarina i a el Rigby. Per això no us les posaré, perquè ara escoltarem la peça sencer. Revolver és la continuació natural del Rubber Soul. No sé com dir-ho, és una evolució lògica amb ells, és un salt important de totes maneres, continua amb aquesta línia del Rubber Soul però amb més temps d'estudi. En la versió americana, això ja us ho vaig prometent diverses vegades, ho farem quan acabem precisament aquest disc, surt sense quatre cançons aquest àlbum, això normal que feien ells. Entra el número 1, si està 7 setmanes, 34 setmanes en total a llistes, venen 300.000 discs a l'avançada, 500.000 a Anglaterra, 2 milions a tot el món, obté un premi Grammy aquest mateix any com a millor disseny artístic, que és un disseny del Klaus Burman, que era un company del John Hamburg. És una portada que està feta amb retalls de fotos i de diari d'en John i en Paul, que els van retallar i bueno, els enganxaven fins que els va manipular en Klaus i va fer el dibuix ell, que els dibuix dels quatre Beatles és fet d'ell. La foto de la contraportada és d'en Robert Weizsäcker. El nom dels Beatles no surt tampoc aquesta vegada a la portada. Surt a la contraportada al cim de la paraula Revolver, en petit, i es va gravar entre el 6 d'abril i el 22 de juny, o sigui, dos mesos llargs de gravació per un disc. Bé, ara seria poc, però llavors per ells, pel ritme que havien dut amb la Beatlemania fins a llavors, està bé. Es havia de dir Abracadabra, però ja hi havia un disc registrat amb aquest nom i el van desestimar. Altres possibilitats que van barallar, doncs Beatles on Safari, Bob on Squeak, Free Willing, Beatles, que això del Free Willing sonaria Bob Dylan, Magic Circles, però bé, no, al final va quedar amb Revolver. El tema cobra el disc per primera vegada, o sigui, en aquest disc, per cert, hi ha tres temes d'ell, obre un tema del George, que és Taxman. Comencen a haver-hi guitarres aquí a distorsionades. Taxman vol dir l'home de les taxes, o sigui, el recaptador d'impostos. El John el va ajudar una mica amb la lletra. El solo de guitarra, curiosament, és del Paul. És un solo d'inspiració oriental que va aguantar en aquest bordó repetidament, o re. Hi ha unes veus divertides i parlen del líder conservador, Edward Heath, i del laborista que va ser premier, el Harold Wilson, els mencionen per això, no? Perquè bueno, es veu que els hi foten els calés. Escolteu el primer disc, el primer cara A, primera cançó de cara A del disc Revolver, del George Harrison. Escoltem Taxman. Molt bon tema, per cert. 1, 2, 3, 4 1, 2 Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Drive a Taxman, de George Harrison. El baix del Paul també, molt destacable. I aneu jugant, si podeu, també, com en el Robert Soul, de canviar una mica el balanç, perquè sentireu instruments molt marcats a dreta i esquerra, van apareixent instruments de percussió, desapareixen, ja hi ha una feina més, diguéssim, d'estudi aquí. El segon tema de l'àlbum és un clàssic del Paul McCartney, realment hi ha poc a dir, perquè em sembla que tothom l'ha escoltat. És un tema que crec que, això t'ho comunica el tema en si, però us faig una pinzellada, és un tema, per mi és com una oda a la soledat d'aquest tema. Parla de l'Eleanor Rigby, que en principi es havia de dir Daisy Hawkins, que és la noia que recull grans d'arròs de terra després d'un casament. Arriba tard i està sola, perquè és la dona de la neteja. Al final hi van posar l'Eleanor Rigby, perquè bueno, el Paul i la Jane, la seva nòvia, van veure Rigby amb un aparador i van dir, bueno, no, s'ha de dir Rigby. I l'Eleanor, perquè no, hi ha una actriu a la pel·lícula Help que se'n deia, i al Paul li agradava molt aquest nom de l'Eleanor, i bueno, hi va quedar l'Eleanor Rigby. Va tenir aquest, el millor Grammy o interpretació vocal solista de rock and roll contemporani, que li van donar amb el Paul. També un altre personatge d'aquesta cançó, el Father McKenzie, es havia de dir Father McCartney, però ho van desestimar, però volien fotre una mica la trastada al pare d'en Paul, no? Perquè era un personatge també trist, és un capellà que fa sermons per ningú, es sorgeix als mitjons tot sol, també és, bueno, és, sembla una tonteria, eh? Són aquestes coses com costumbristes, no? Molt, molt quotidianes, que van donant detalls d'aquests personatges solitaris. Al final el nom, bueno, va quedar Father McKenzie, el van anar a buscar amb un llistín de telèfons perquè, bueno, McCartney no els hi anava bé, i Father Mac, doncs, bueno, van buscar fins que van trobar el McKenzie. En John va col·laborar una mica també amb la lletra, així com el George, evidentment la canta el Paul, i a part d'en John i en George fent harmonies vocals, en George Martin se'n fa cura dels arranjaments i la direcció de la secció de corda, en la qual hi ha en Tony Gilbert, el primer violí, en Sidney Sachs, John Sharp i Jürgen Hess els violins, Stephen Singles, en John Underwood fan les violes i en Derek Simpson i en Norman Jones els violoncels. Les imatges a mi em van impactar molt de la pel·lícula del submarí groc, del Yellow Submarine, quan el submarí, que és de colors, arriba a la ciutat, que és grisa, és en blanc i negre, el submarí va passant per allà davant, es veu aquesta iglesia gris a la cabina de telèfons amb la noia aquesta dintre trucant, dona aquest aire, eh? Jo torno a repetir-vos un altre cop això d'aquesta oda de la soledat. Hi ha una excel·lent versió del Ray Charles d'aquesta cançó, no sé, jo crec que hauríem d'anar per sentir-la ja directament, a veure què us sembla.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Nobody came, Father McKenzie.
admirava la gent solitària, canta el Paul. La cançó que ve a continuació és un tema del John, que es diu I am only sleeping, només estic dormint. Ens mostra una mica l'estat letàrgic amb el que es troba el John Lennon en aquests temps. Com a una mica de curiositat, dius que hi ha la guitarra del George gravada al revés, una tècnica una mica diferent. Sentim-la. Estic dormint, no m'empipeu. La cançó que ve ara és la segona aportació del Harrison en el disc. Aquest disc, per cert, tots els temes continuen a la línia de Robert Soul, són tots temes seus. I la quota es comença a veure bastant clar, el tema quotes. El John i el Paul es reparteixen el 80% dels temes i el George aporta els seus. Aquest és el primer tema escrit expressament amb sitar. Em refereixo que no és un sitar posat de, diguéssim, d'adorno en un tema, com va passar en el Norwegian Wood del John, de l'altre disc anterior, del Robert Soul, sinó que la cançó s'ha escrit expressament i afinat el sitar ja amb la seva afinació original, perquè en l'altre tema que us comento va afinar com la guitarra per fer-ne via, perquè s'acabava la producció del disc i li costava, no? Ara continua ell les classes de sitar, aquí ell ja el toca amb la col·laboració de l'Amil Bagurat a la taula i algun altre músic que no està acreditat a la tambora. Es diu Love You Too, escoltem-lo. Thank you. Harrison. El tema que escoltem a continuació, que és el cinquè de l'àlbum, és un altre estàndard d'en Paul. És d'aquestes cançons que passen a la història i bé, és la típica balada del Paul McCartney. Kiko Astor John, quan es va separar, va dir que era una de les millors dels Beatles. Here, there and everywhere. Aquí, allà i a per tot.
To lead a better I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something. I need never care, but to love her is
Penny Lane. Tornen els Beatles. Won't you please, please help me.
Estem escoltant avui el LP Revolver, gran disc, un salt endavant en la seva carrera com a compositors, increïble. El pròxim tema ha d'haver un tema pel Ringo, també. El va escriure el Paul i el John i es diu Yellow Submarine, evidentment el submarí groc. Jo crec que això, aquest tema, aquest sí que l'ha sentit tothom. Es poden fer interpretacions de quin sentit tenia això, de per què es deia el submarí groc, què volia dir, no volia... Ells, per ells és una cançó pels nanos. Està tot gravat a l'estudi, efectes especials incluïts, amb metalls, amb el Mal Evans tocant un bombo, fent coros, efectes de so, cintes al revés, gent que manipulen sons a l'estudi, a la Marianne Faithfull, a Patty Harrison, en George Martin, a l'Univ Aspin, a Brian Jones, al Jove Emmerich, i tot es fa en la sessió aquesta de gravació. O sigui, tots són freses, sorolls i artibugis que sonen d'aquesta manera. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Submarí groc, deien els Beatles. Als Estats Units començava a haver un ambient social com un cert moviment amb consum d'estupefaents reflexats en àmbits culturals, artístics i intel·lectuals d'aquell temps, amb Ginsbergs, etc., Timothy Sleary's, una mica aquesta visió hindú de les coses transcendents, de viatjar, de transcendir, diguéssim, el pla real de la realitat que vivien. Precisament en un d'aquests viatges als Estats Units, John va escriure aquesta cançó, She Said, que és la set de l'àlbum. Està escrita en un viatge d'àcid, amb els quals hi havia gent dels Byrds, amb Peter Fonda, etc. Parlant d'àcids, van haver unes guitarres molt d'aquest estil, i evidentment es anaven obrint amb un altre tipus de composicions. Escoltem She Said, del John.
I know what it is to be sad. I know what it is to be sad. I know what it is to be sad. She said, you don't understand what I said. I said, no, 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 you're wrong. When I was a boy, everything was right. Everything was right. I said, even though you know what you know,
que ella deia que no, que estava equivocada, no s'acabaraven gaire. En John, com sempre, anava davant. Amb aquest tema tancaven la cara A de The Beatles Revolver. La cara B s'obre amb un tema optimista, com no, del Paul McCartney, que es diu Good Day Sunshine, bon dia, sol naixent. Hi ha un solo de piano del George Martin.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
En Pau ens dona els bons dies. El segon tema de la cara B és un altre tema del John, que es diu And Your Bird Can Sing. I el teu ocell pot cantar. No sé exactament què volia dir amb això. Hi ha un molt bon joc de guitarres. Ara ho sentirem.
Seven wonders, and your bed is green, but you can't see me.
I el tema que ve a continuació és un altre clàssic atemporal del Paul, és una cançó que es diu For No One, per ningú. El Paul canta, toca el baix, el piano i el clavicord, que és el que li dona aquest toque diferent. El Ringo toca bateria i percussions diverses, i Alan Civil, que toca el horn, que és la corneta francesa, que també li acaba de donar el toque aquest que dic jo, que sembla que et transporti en una altra època, en un altre segle, en un altre no sé on.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Matchbox, què hi tenim aquesta setmana dins la caixa de cerilles?
Aquesta setmana, per trencar el programa, a mitja escoltar la de Per Revolver, escoltarem la versió només amb el doble quartet de corda amb el qual el George Martin va arranjar el tema Eleanor Rigby. L'any 95, amb motiu de l'edició d'Anthology, es va tornar a barrejar i amb les reverberacions de l'estudi 1 d'Abbey Road va sonar d'aquesta manera.